Ara són 6 els minuts que passen de les 10.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Obrim aquesta segona hora reprenent el tema de la setmana, on avui donem la paraula al sector de l'oci nocturn i la restauració. Ara, Lourdes, encetem ja tertúlia.
Doncs sí, Sílvia, i per aquells oients que s'hagin incorporat ara, doncs recordem qui ens acompanya. Tenim a la Núria Carbó, propietària de la Font de Neus i presidenta del Gremi d'Hostaleria de l'Alt Penedès. Molt bon dia, Núria.
Hola, bon dia a tothom.
Tenim el Didac Santos, propietari de, un segon que s'ha manat, el gerent de la discoteca 1876 de Vilafranca i els dos mitjans clubs d'aquí de la comarca del Baix Penedès. Molt bon dia, Didac.
Molt bon dia, què tal?
I tenim l'Albert Maria, que és el propietari del Sweet Karaoke de Calafell. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, fem una miqueta de tertúlia de com va tot plegat. Els que ja heu estat amb nosaltres, com pot ser el Didac o la Núria, ja sabeu el funcionament d'aquesta tertúlia. La idea és posar negre sobre blanc, tot i que suposo que estareu molt d'acord en certes coses de com ha anat aquesta història que us ha tingut durant un any i mig, sobretot a l'oci nocturn tancat. I la primera pregunta seria, com trobeu aquestes noves relaxacions de mesures que tenim des del passat divendres? Comencem amb tu, Núria, si vols, després anem amb Didac, Albert, i si voleu interromper-me, ja ho sabeu, sentiu-vos totalment lliures.
Molt bé, doncs començo, esclato jo aquest matí, encara que, bé, jo em puc parlar per restauració. Aquestes mesures crec que podrien haver estat una mica abans, donat les xifres de pandèmia, i crec que també que arriben una mica faltes de la mà de mesures econòmiques que les acompanyin, donat que fins ara n'hi han hagut poques o quasi bé gens. També cal dir que les persones que volen anar als restaurants ara també se senten una mica no cohibides, però sí que també els hi costa una mica deixar d'estar una mica relaxats i disfrutar de la taula, donat que també es volen mantenir pues, les taules no molt grans encara, perquè també la gent gran pues, que vol celebrar amb els seus familiars pues, tampoc no es vol arriscar a fer taules molt grans, encara que ja està permès. I la restauració encara es manté bastant les distàncies entre taules, que és una cosa que necessitem també donar seguretat al client, i la qual cosa doncs, encara no acompanya el que és l'aforament, encara que ara l'aforament puguis posar el que està permès per llei, doncs, donat la sensació de seguretat que es vol mantenir, doncs les taules se segueixen posant separades una mica més del que era abans de la pandèmia, no? I llavors això també resulta un benestar pel client que està sentat a taula, però clar, també representa que tampoc no hi ha l'aforament que es necessita i també encara està acompanyat d'una falta de ganes de voler sortir de forma als restaurants. S'ha notat una mica aquest cap de setmana, però crec que falta una mica més de relaxació i seguretat entre tots perquè la gent se senti tranquil·la i la gent torni a reprendre el ritme de celebracions de familiars i de voler estar als restaurants amb les colles i els amics. Ens falta una mica.
Sí, suposo que durant tant de temps que deies, no, Núria, un any i mig amb aquesta por de cop i sobte és com ens enfrontem així al brau i és com que ens sentim una mica, doncs, això, insegurs, no?
Sí, bueno, és que jo crec que és qüestió de que tothom es vagi acostumant, és el mateix que ara hi ha persones que van pel carrer amb mascareta i ja sense, vull dir, crec que necessitem un temps de transició i crec que aquests ja estem pensant de cara als Nadals i que esperem poder celebrar uns bons Nadals entre tots.
No, sí, la veritat és que sí, que ganes hi ha. Didac, com ho veus tu?
Bé, nosaltres, en el que respecta a la discoteca, encara estem en un aforament del 70%. Van dir que aquesta mesura es revisaria. Jo crec que hi ha un problema important des del primer moment que va començar aquesta pandèmia, que era el tema de la informació. Jo crec que la comunicació per part de les mesures ha costat molt. La gent ha anat cada vegada fent les seves interpretacions sobre el que més li convenia i ara estem en un punt en què encara genera més confusions. Vull dir... No sé, jo crec que costarà. Tal com deia la Núria, sí que és veritat que hem passat una miqueta del tot al res. Vull dir, jo crec que si s'hagués fet tot de manera una miqueta més esgraonada, de manera que la gent hagués entès en cada cop, encara que sigui en un període doncs, de 2-3 setmanes, haguessin anat entenent bé el que era aquest procediment, segurament no ens hagués costat tant. No? Vull dir, ha estat complicat, de cop els bars a dins, no sé si tenien un aforament del 50%, amb un munt de distàncies, hi havia sancions, hi havia la policia que et venia, si la taula en comptes de tenir la metro 50, la tenies a metro 40, de cop et sancionaven, i ara de cop això ja no passa, no? I han passat, sincerament, sols han passat doncs, 15 dies que hi havia aquesta pressió per part de les forces de l'ordre, que estaven fent totalment la seva feina, eh? Vull dir que no, amb això no m'estic queixant, això eren les ordres que ells tenien, no? Llavors jo crec que hi ha una sèrie de mesures que s'han pres durant aquest temps que estan per quedar-se, la gent ha agafat els costums doncs de viure la restauració i l'oci en exteriors. Tot això és obvi, tot això també hem vist doncs, que estem en un país on estar en una terrassa doncs, no és incòmode, sigui el mes que sigui, i bueno, hi ha una sèrie de mesures doncs, que jo crec que estan per quedar-se. El que són els interiors, doncs, bueno, lògicament, ara veure una multitud de gent com la que estem vivint nosaltres amb la discoteca, realment a mi m'agafa una miqueta, deu ser l'edat, també, però m'agafa una...
Pànic, no? D'agafar ansietat.
Una miqueta d'ansietat. Jo, quan veig tot aquest jovent, és que és molt difícil. És molt difícil per ells, és molt difícil per nosaltres doncs, portar a l'ordre un ordre mínim. No, és molt complicat. Abans ho parlàvem amb el company, amb l'Armand, que a veure que realment la gent prendre aquestes mesures a partir de les 3 de la nit és difícil. És molt difícil. En el nostre cas encara ens obliguen a que tothom estigui dins de la discoteca, a la pista de ball, amb mascareta, sense poder veure, en el moment que se'n van a ballar. Això és pràcticament impossible de poder controlar. Sí que estem intentant posar totes les mesures, però realment hi ha molts cops que no arribem i tot això també ens provoca moltes vegades doncs, discussions amb els clients doncs, hi ha algun doncs, que ja s'ha pres més d'una copa i entendre les coses a partir de les 3 i pico del matí és complicat.
Ja costa, no?
A les 12 costa,
s'ajunta l'alcohol, no?
A les 12 costa molt, però a les 3 és pràcticament impossible i no us vull explicar el merder que et suposa doncs, quan tens que estar llegint els codis QR per part del personal que tenim de control d'accés a les 12 de la nit, doncs és d'una manera, però a les 3 és impossible. Si algú no s'ha descarregat el codi per part de l'aplicació, és pràcticament impossible que aquesta persona pugui arribar-se-la a descarregar en unes condicions normals. Si més no, el tenim que estar ajudant constantment.
Si no atina a fer certes hores ja.
Sí, sí. S'ha de parlar així i a veure, i nosaltres ens dediquem a vendre alcohol, vull dir que això, sí, però sempre sí. amb una certa mesura i amb una certa responsabilitat, però sí que és veritat que la gent, clar, arriba a un punt doncs, de la nit que no ho entenen, perquè porten moltes hores amb els amics, celebrant i de més, i clar, nosaltres som a l'últim esgraó que han de pujar per acabar la seva nit, no? I, bueno, i a nivell de les mesures, doncs, bueno, tal com deia la Núria també, hem estat un sector el més castigat, la gent de l'oci, la gent que tenim discoteques i bars musicals, hem estat els més castigats. A nivell d'ajudes hem estat bueno, totalment oblidats i, a més, se'ns ha castigat en molts casos perquè vam pagar, per exemple, factures doncs, que de proveïdors i de més. Doncs, alguns dels empresaris de la nit vam agafar els nostres estalvis, el que havíem guanyat en anys anteriors i vam estar pagant doncs als diferents proveïdors per tal doncs, que això no generés un deute i, a més, si ara resulta que quan han donat els ajuts dels fons europeus per a la solvència de les empreses també de l'oci, resulta que com que aquestes factures estan pagades, nosaltres ens han dit que això ja no ens ho donen, que aquesta factura ja està pagada. Bueno, és per fer 3 o 4 programes, per parlar de la manera que s'ha gestionat tot, però jo insisteixo i sempre dic que la bona voluntat que hi ha hagut o les persones que hi han hagut darrere del control d'aquesta pandèmia sempre ho han fet des de la bona fe i sense ganes doncs, de voler perjudicar ningú. El que passa que prendre decisions amb la que ens ha vingut, amb aquesta guerra que ens ha vingut, no deu ser fàcil. I jo per això intento empatitzar doncs, amb tota aquesta gent i bueno, intento normalitzar i calmar-me i dir, bueno, doncs tornem a començar, oblidem el que ha passat i anem a intentar-ho fer millor que mai i ja està.
Albert.
A ver, yo creo que realmente la gente también tiene que ser un poquito consciente de lo que de que la cosa no ha acabado todavía. Porque a mí me pasa que cuando abro el bar, la gente nos viene, pedimos el certificado. Una vez que entra por la puerta parece que crea que ya ha acabado todo y lo primero que hace antes de sentarse es quitarse la mascarilla. ¿Vale? Y ahí, claro, ahí nosotros, como decía Didac, tenemos que estar encima de ellos. Por favor, póngase la mascarilla, tal, póngasela solamente para beber, o sea, quítesela solamente para beber. En mi caso, para salir, cuando se suben en el escenario, es cuando se pueden quitar la mascarilla para cantar. Hay una pantalla, ¿vale? Para que, bueno, pues para que no salga los virus, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos, el otro día probé de volver a salir a una discoteca el fin de semana, cuando salí del bar. Y es eso, o sea, entiendo completamente a Didac el tema del control, ¿vale? De que es imposible controlar a la gente que hay en la pista, pero es que está todo el mundo sin mascarilla, todo el mundo a partir de las 4 de la mañana, a las 3, está todo el mundo sin mascarilla, parece que la gente no sea consciente de lo que está pasando, ¿no? Que parece que, venga, ya ha vuelto a abrir las discotecas, vuelve toda la normalidad, podemos emborracharnos, podemos bailar, podemos todo sin mascarilla. Y no es así, o sea, pues decirte que yo era, yo y mi grupo, ¿no? Éramos los únicos que íbamos con mascarilla en la pista y claro, con pánico. O sea, cada 5 minutos estamos saliendo a la terraza a tomar un poquito el aire porque decías, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? La gente no es consciente todavía de lo que está pasando, sobre todo la gente más joven, ¿no? Parece que no... Que no esté pasando nada lo que está pasando. Y realmente sí, nos están dejando abrir, pero seguimos teniendo una situación de crisis. O estamos en una crisis sanitaria y para todos nosotros también económica, ¿no? Entonces yo creo que la gente es eso, tendría que ser un poquito más consciente, respetar las normas con las que nos están dejando abrir, ¿vale? Que no es difícil, o sea, que no es fácil abrir con esta situación. Sobre todo, ya digo, sobre todo económicamente, porque estamos trabajando a 70% de aforo y con el tema de esto del código QR del certificado COVID, mucha gente no puede entrar por eso, ¿vale? Entre que uno no lo tienen descargados y otros que pues, no se han vacunado, ¿vale? Se nos están yendo muchos clientes, entonces, claro, ya que nos dejan abrir, desde aquí pido que, por favor, seamos un poquito conscientes, ¿no? Y seamos responsables que esto no ha acabado todavía. Que esto, pues bueno, todavía tenemos que seguir luchando con el bicho.
Sí. De fet, una cosa
afegir...
que... Ai, sí, perdona, Núria, perdona, sí. Perdona.
Que jo voldria afegir que des d'aquí, des del sector de la restauració, amb la Federació Intercomarcal de Gremis d'Hostaleria, Turisme i Restauració, estem fent gestions perquè en els banquets, que és el nostre cas, l'espai on es pot interactuar de forma... Com estem parlant ara, ballant i això, nosaltres encara no ens deixen ballar. I llavors crec que això també s'hauria de recuperar de nou els balls, els banquets, ja que de moment nosaltres a la restauració no ens està permès, que és una de les coses que també és una mica incongruent.
Sí, sí, és com que uns sí, altres no. De fet, hi ha una cosa que deia el Didac, que jo també he tingut aquesta sensació i que m'ha agradat que ho treguis, que era el fet de 0 a 100.
Sí, correcte.
I és veritat que jo això, si tenim una mica de memòria, al mes de juny ja ho vam viure, és, vinga, en Xas Castilla, al cap de 0, ens tancaven a Cali Canto, i jo no sé si teniu aquesta percepció de que sí. L'Argemon sortia l'altre dia dient és possible que ara s'ha... Dius, vale, molt bé, no és... jo tinc empatia, com diu el Didac, però... potser els que no som especialistes, i ho dic entre cometes, ja veiem venir aquesta sisena onada, jo no sé si és que vosaltres també teniu aquesta por.
No ho
perquè
sé.
Jo almenys la tinc.
Perquè el que sí que està clar que potser hi ha hagut un excés de prudència fins al moment i ara hi ha hagut un excés de llibertat d'això. Però jo tinc la meva conclusió. Jo crec que la gent de l'oci, novament, estem castigats i estem com a obligats a solucionar alguna cosa que a nosaltres no ens toca. O sigui, què vull dir amb això? Resulta que ara fa unes setmanes que hi ha uns botellons incontrolables on la gent està molt cremada, lògic i normal, porten un any i mig tancats, d'alguna manera, amb moltes limitacions amb d'això, bueno, per una pandèmia internacional, però passa tot això. I a més, tota aquesta gent s'atribueix, a més, tenen un perfil similar, que tots són joves, val? Que tenen doncs, unes ganes boges doncs, de poder disfrutar, com van fer els seus pares, com van fer els seus germans grans, i de més, i que es troben doncs, en espais on es munten botellons, on es munten macrofestes realment, l'únic que no hi ha és un disjoc, però hi ha 50 cotxes amb els capós oberts, on hi ha una beguda de manera incontrolable, on hi ha una sèrie de menors d'edat també bevent, i tot això s'ha intentat controlar per part de la policia i ha estat impossible de controlar. Ha estat impossible fins al punt on la gent està rebotada i hem vist diversos incidents doncs, a Catalunya on hi ha hagut increpació, han increpat inclús a la policia i de manera violenta en alguns casos. Llavors jo crec que de cop doncs, aquesta pressió que hi ha hagut per part doncs, de la policia, per part doncs, de diferents sectors, inclús de veïns que estan al costat d'espais on es munten botellons, jo crec que finalment han dit, ei, ara sí, ara que obrin l'oci. Però, clar, ens posen una sèrie de pressions que ells no han aconseguit poder fer, que és controlar tota aquesta joventut, i ara nosaltres sí que ho tenim que fer de manera privada. Què vol dir? Doncs ara sí que nosaltres els hi tenim que exigir que portin una mascareta, els hi tenim que exigir que portin un codi QR, que estiguin vacunats, que no sé què, no sé quantos. I això una miqueta, és una miqueta complicat, val? Quan tu ho has estat permetent en el carrer. O sigui, en què li canvia un jove de fa dues setmanes que estava en un macrobotellón, aquí, per exemple, a Vilafranca, en un espai on hi havia 600-700 persones, tothom junt, bevent del mateix got, bevent la mateixa ampolla, i tot això, i ara de cop jo els hi tinc que, com a gerent d'una discoteca, els hi tinc que dir que tenen que portar tot aquest control. Ens és impossible. Ens és molt difícil. Ens és molt difícil. Lògicament, sí que podríem dir, si no compleu, vinga, tothom al carrer. Us dic que hi hauria un percentatge molt elevat de gent que tenia que anar-se al carrer. És que no ens donen les mans, o sigui, perquè us feu una idea, no sé si ho he comentat abans, nosaltres aquí hauríem de tenir, a la discoteca d'aquí de Vilafranca, hauríem de tenir 4 persones de control, val? Perdó, sí, 3 persones de control i un vigilant de seguretat. Val? Nosaltres actualment en tenim 7 més un vigilant de seguretat. I ens passem tota la nit amb la mascareta. No podem estar pendents d'altres coses que no sigui això. I la gent no ens fa ni cas. Vull dir, li diem, escolta, sisplau, posa la mascareta. Vale, ara me la poso. Se la posen i tal com ens girem, se la tornen a treure. Llavors, clar, és complicat. I a més, ens porten situacions doncs, de risc, perquè la gent doncs, comença a rebotar, que aquell tampoc la porta, que aquell no sé què, i realment ens costa moltíssim de poder controlar. I sempre sobre amenaçats per part, doncs, de Kitoki, de les forces de l'ordre, sempre amenaçats ens que ens sancionaran si no complim aquesta norma. No? Llavors, ja realment ja no saps què fer, si realment si val la pena o no obrir amb aquestes condicions. Val?
Sí, jo crec que cal afegir també que a la taula rodona que s'ha fet ara a Tarragona, amb la qual hem participat, que hem de reivindicar la participació del Departament de Turisme al Procicat. No es poden prendre decisions que afecten a un dels sectors més afectats per la pandèmia sense que hi hagi una persona representant per part d'aquests sectors, tant de restauració com d'oci. Jo crec que tot és un turisme, és un motor i una activitat transversal. Depenem tots de tots. Inclús que continuem amb protocols del 2020 que cal anar eliminant. Hi ha coses que han quedat desfasades. A veure, per exemple, el que deia abans dels balls del banquets, però també, per exemple, els aperitius del peu dret que encara no estan permesos. I totalment d'acord amb el que estem dient de que l'oci nocturn està agafant un lideratge amb coses que realment no li pertoquen i, per tant, jo crec que s'haurien de posar més mitjans o, si no, més recursos econòmics a les parts competents i que es dirigeixin per aquest sector de l'oci nocturn i la restauració, que encara no podem actuar d'una forma normal amb el sector de banquets, per exemple.
Clar, és que una mica és el que estigueu dient. Han anat d'esquenes a vosaltres quan vosaltres sou el motor econòmic d'un país. Sí. Més clar, impossible.
Bueno,
sí. El Procicat, amb tota la bona voluntat, ha demanat, avui dia, ha resolt coses que potser els hagués calgut una mica de punt de vista de les persones pròpies del sector, en les quals no han estat convidades en cap moment a formar part.
Clar.
Al final, jo crec que s'ha gestionat d'una manera basant-se en l'enfrontament, entre els sectors, en comptes d'anar tots a una. Jo crec que segurament que si s'haguessin fet taules de debat amb professionals de cadascun dels sectors, s'haguessin tret conclusions molt més viables. I si més no, doncs a veure, aquí tots som conscients del que hem viscut, però el que s'han quedat molt lluny ha estat amb el tema de les subvencions i els ajuts en el sector. O sigui, hi ha companys que mai més podran tornar a obrir les seves discoteques, i a mi això em sap molt de greu. Nosaltres, perquè d'alguna manera, quan va començar la pandèmia, al cap de pocs mesos ens va sorgir l'oportunitat de muntar la surfera Segur de Calafell, i allò ens va anar prou bé. Era una terrassa molt àmplia on hi cabia molta gent, i allò ens va anar bé. Aquest any ens vam atrevir muntant un altre espai, que era la Calma Salada, al port de Coma-ruga, i també ens ha funcionat molt bé, però tot perquè són espais oberts i ens han permès, doncs, continuar facturant. Però sí que és veritat que hi ha gent que tenien locals que feia poc que havien obert, on tenien una infraestructura molt gran que tenien que amortitzar, on tenien un contracte de lloguer que potser els hi quedaven 3-4 anys, val? I han tingut dues temporades tancades, i tota aquesta gent no han rebut les subvencions, ni nosaltres tampoc hem rebut les subvencions que ens tocarien i els ajuts. I per un altre costat, veus que quan hi ha hagut crisis importants, com la crisi del sector immobiliari, avui encara sortien notícies, no?, de tots els diners que se'ls va donar per rescatar en tots els bancs per tal de que tiressin endavant, no? Llavors tu se queda una cara com de tonto, no?, de dir, home, escolta, que he fotut els meus deures, que no he vengut una Coca-Cola en la meva discoteca, per què no m'ajudes, no?
Correcte.
Vull dir, ja està, o sigui, bueno, jo estic d'acord, sí, en tancar, jo vaig ser el primer. A mi, en el moment que van dir que tancàvem uns dies i de més, jo vaig dir, vale, jo, mira, fins aquí ve un problema greu i de més, i sóc conscient i tornaria a fer-ho 50 vegades. Vull dir, no tinc cap tipus d'inconvenient. Primer de tot és la salut dels de més, inclús a vegades dels teus propis beneficis, però com a mínim que no ens endeutem, que no sortim d'aquesta situació més endeutats que mai, que nosaltres necessitarem, en molts casos, 8-10 anys per poder tornar amb una normalitat com la que teníem, i de més, i en molts casos, en 8 o 10 anys ja se'ns han acabat els contractes de lloguer. Val? Vull dir que és complicat i jo empatitzo i de més, però també veig que en alguns casos ha estat una vergonya alguna de les solucions que han donat.
Sí. És que també nosaltres, és el mismo...
Perdó. Habla.
Sí, que no, només volia dir, emfatitzar aquest punt, i que nosaltres des de la restauració calculem que s'ha perdut un 20% de negocis que no han tornat a obrir, i el 28 de febrer s'acaben els ERTOs, i l'any que ve doncs començaran a amortitzar els ICOs i a veure tot això com es gestiona. I clar, ens han deixat, vinga, aquí tens el paquet i ja t'ho faràs, bàsicament. Exacte. Perquè els ajuts ja s'han acabat i si n'han donat, doncs, per exemple, aquí sense dormir, 400 euros que van prometre aquest any, encara no els ha cobrat ningú. L'any passat, la recollida d'escombraries que es va fer l'any passat, evidentment, si estàvem tancats, no generaven, ens la van cobrar igual, per no parlar dels IBIs. Sí que en l'apartat del lloguer, doncs, les persones que estan en un local de lloguer han tingut un 50% de descompte, però les persones que tenen IBIs no han tingut cap tipus percent de descompte i en tenien el local tancat. Vull dir, són coses que dius, bueno, sí, han obert les portes de la plaça i aviam com ho gestionem els petits empresaris i mitjans, perquè a veure, jo crec que l'esforç que s'ha fet per part de l'oci nocturn i la restauració s'hauria de posar de relleu.
Sí, i a part que és lo que decía Didac, ¿no? Les ajudes que nos han dado, que realmente són simbòliques, o sea, lo que no puede ser es que nos diesen 2.000, 3.000 euros en ocio nocturno, estoy hablando, que para mi caso, que somos...
Perdoneu-me, que se'ns va el temps i és molt interessant. Us convidarem un altre dia per seguir parlant, a veure com evoluciona tot. Us dono les gràcies, Didac Santos, Albert, Maria, Núria Carbó, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i us desitgem molta sort i molts ànims per la que us està caient.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
I directes a les notícies, són 11:15, flash, el segon d'aquest matí, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. I seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, arriben les notícies del Penedès en xarxa, on repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. La DOCAVA tanca una excel·lent verema collint 300 milions de quilos de raïm. Els cellers de la DOCAVA han finalitzat una verema en la qual ha destacat, segons els serveis tècnics del Consell Regulador, un bon estat sanitari del raïm amb una acidesa i graduació adequada per l'elaboració de grans caves. A banda de ser una verema una mica més llarga del que venia sent habitual donat als factors climàtics. Després d'un 2020 marcat per un descens considerable de la producció, aquest any la collita s'ha situat a l'entorn dels 300 milions de quilos de raïm amb destinació a l'elaboració de cava. S'ha dut a terme un minuciós pla de control de maduració del raïm al llarg de la verema i s'han incrementat els controls al camp. La verema 2021 serà recordada per ser la primera en què els cellers poden distingir els seus vins pel territori d'origen del raïm, després de la recent entrada en vigor de les zones i subzones aprovades pel Consell Regulador de la denominació d'origen. Quim Nin presenta l'aval al Tribunal de Comptes per l'acció exterior de la Generalitat. L'alcalde d'Albinyana i vicepresident de la Diputació de Tarragona, Quim Nin, ha presentat un nou aval davant del Tribunal de Comptes. Segons ha informat el mateix Nin a través de Twitter, l'aval s'ha fet front amb els dos pisos familiars que té Albinyana. Nin és un dels encausats per l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017, quan era secretari general de la presidència. Se li reclamen 172.000 euros per la seva tasca durant aquells anys. El Tribunal de Comptes va refusar fa pocs dies que fos la Generalitat qui avalés els encausats. Per aquest motiu, l'alcalde albinyanenc s'ha vist obligat a presentar el seu patrimoni familiar per fer front a la demanda. Un miler de visitants participen a Olèrdola al Dia Sapiens. L'onzena edició del Dia Sapiens s'ha celebrat a Olèrdola aquest dissabte enmig d'una gran participació. Sumant l'assistència acumulada en cadascuna de les gairebé 30 activitats realitzades, han estat més d'un miler de participants els que han convertit aquesta festa anual de la revista en un gran èxit de públic i en un dia memorable en la difusió dels valors patrimonials d'Olèrdola i la seva història. Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens, oferia un balanç molt positiu del Dia Sapiens i subratllava que la festa havia permès que moltes persones provinents de tot Catalunya descobrissin Olèrdola. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament d'Olèrdola, Pere Sadurní, també es mostrava satisfet per les dades d'assistència i posava en valor la gran afluència registrada en les conferències. Núria Morís, la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, valorava la jornada com una fita en la promoció d'Olèrdola i un exemple de col·laboració institucional. I us parlem finalment de la microexposició a Vinceum sota el títol de Visca la República, despengem el rei. Memòria en xarxa és una activitat de la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona, una exposició dispersa en el territori articulada a l'entorn d'un fet històric que assenyala els museus com a dipositaris de la seva memòria material i com a transmissors d'un llegat cultural comú. Visca la República proposa una exposició dispersa en 25 museus de la demarcació de Barcelona a partir d'una selecció d'objectes provinents de les seves col·leccions relacionats amb diferents episodis del període que s'inicia el 14 d'abril del 1931 amb la proclamació de la Segona República. Amb instal·lacions singulars en cada museu, l'exposició se centra en els exemples de la nova governança que vol portar a la pràctica l'utopia de la igualtat d'oportunitats de tradició republicana, fonamentada en l'ensenyament i l'extensió de la instrucció popular, laica i lliure pensadora. En el cas del Vinceum, la mostra es pot visitar al vestíbul del Palau Reial fins al 9 de gener del 2022 i mostra un retrat d'Alfons XIII, algunes fotografies i premsa de l'època.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Ara passen 5 minuts tocats de 11:15 i seguim al Penedès en xarxa amb la secció de gastronomia, on us volem oferir un maridatge de temporada, com sempre, amb productes de quilòmetre zero i els millors vins i caves. Arrenquem, doncs, els estudis de Ràdio Sant Sadurní. Eli, amb qui comptes?
Doncs, com sempre, el que ens acompanya en aquesta secció de gastronomia és el Xavi Roig, el sommelier de Calferro. Xavi, què tal? Com estem?
Molt bé, bon dia.
Tardor, plena tardor, estem a les portes de la castanyada, per tant, les novetats, el que toca per l'avui, una mica ens ho imaginem.
Sí, sí, ja, és, ja hi ha castanyeres per, o vendedors de castanyes als carrers, ja es fa aquesta oloreta, comença a fer fresqueta, agafem el jersellet i llavors doncs, també doncs, és una mica que hi ha de retrobament cap a casa, de tancament, i és un moment allò de fer sobretaules llargues, i llavors aquestes sobretaules llargues sempre van molt bé doncs, amb un bon vi dolç, i ara és l'època doncs, que crec que ja els comencem a treure de l'armari o els tornem a buscar, els tornem a comprar, perquè doncs, són uns vins superinteressants, vins dolços, i a més que es conserven. Per això dic també de treure de l'armari o del rebost, perquè són vins que els pots tenir un any per l'altre sense cap mena de problemes, fins i tot oberts. Però bueno, jo recomano també beure'l ràpid, no esperar-nos. I és un món superdivers, vull dir, es fan vins dolços aquí al Penedès i també doncs, a tot el món, i és lo xulo de tenir doncs, a dins de l'armari o dintre del rebost un gran sortit de vins dolços, que si des de les misteles blanques, misteles negres, moscatells, vins d'Oporto, vins de Sauternes, de França, i, bueno, i ara, per exemple, hem rebut una la botiga que ens ha fet molta gràcia, que és de Banyuls, que Banyuls és el poble al costat de Colliure, la Catalunya Nord, que ho fan amb garnatxa negra i amb sirà. I, per exemple, és un vic doncs, que té una elaboració, doncs, parteixen d'aquest vi negre, aquest raïm negre, i llavors el barregen amb alcohol, però continua macerant per agafar el color de la pell, com el ser de raïm negre perquè quedi negre. I després una vegada tenen ja el vi amb el color i ha agafat, normalment ser uns 16 graus, 17 graus, i llavors el posen a que faci la criança en bota i amb garrafes de vidre a l'aire lliure, també allò que es deia sol i serena, perquè es vagi oxidant, i llavors et vas trobant doncs, que aquest vi, que a partir d'aquest vi dolç negre, doncs es va evolucionar i va agafant aromes doncs, de fruits secs gràcies a la seva criança. I és una, i també recomano visitar, vull dir, aquelles coses que tens, que jo, bueno, hi he estat un parell de vegades a aquest poble i m'ha encantat i tinc molt bons records, que veus les vinyes al costat del mar i bueno, unes vinyes en pendent de terreny pissarrós tocant al mar, que és algo magnífic. I està tocat de l'Empordà, que també l'Empordà també fan superbons vins dolços com amb la seva garnatxa de l'Empordà.
Xavi, una altra de les coses és que començant el curs, en parlàvem fa un mes en aquella primera trobada d'activitats per començar el curs escolar, continueu amb els tastos i a més continueu amb els tastos amb molt d'èxit.
Sí, sí, estem i hem reprès doncs, l'activitat a la sala de tast, que està al soterrani de la botiga. L'aforament encara el tenim una mica reduït, perquè normalment teníem, doncs, ens agrada doncs, compartir els vins, que entre els assistents vos diuen, mira, aquest vi m'ha agradat menys, i el que vam fer va ser separar les taules doncs, perquè doncs, no estigui la gent tan a prop. I llavors ja vam començar aquest dissabte amb un curs d'iniciació, que vull dir que ho vam tenir ple ja ràpidament, i ara doncs, d'aquí 15 dies farem un tast de vins negres, després ja comencem amb la programació de tastos i anem fent doncs, programacions doncs, exclusives, com també ve un mes que tenim forces activitats tant a les nostres instal·lacions com també que ens desplacem en alguna casa rural doncs, per fer tastos i per fer-los doncs, cursos, gent que està allotjada aquí al Penedès, doncs, que vol fer doncs, algun tipus d'activitat al voltant del vi, doncs, abans de sopar, doncs, una activitat bona, doncs, fer un tast de vins que també doncs, estarem fent aquests dies.
Xavi, espera un momentet perquè sumarem l'altra veu d'aquesta secció i per això anem a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
El duet perfecte format pel David Bernet i el Xavi Roig. Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Bé, has sentit aquestes propostes, aquestes novetats que ens explicava el Xavi Roig i ara et toca a tu la part de cuina.
Bueno, ara estem en plena tardor, i llavors ho podem veure a les xarxes, que aquest any és un bon any de bolets. I els cistells van... van plens, sobretot de rovelló en aquest cas, no? És l'època, tot i que de bolet en tenim durant moltes èpoques de l'any, però també en podem trobar primavera, estiu, no? I hivern, llavors, per exemple, doncs, hi ha uns bolets ara, i després persones, evidentment, primer es comencen a trobar alçades més altes, no? I a poc a poc això va baixant fins a les cotes més que nosaltres estem, no? Però sí, jo diria que ara mateix és l'explosió del bosc, amb bolets, amb el rovelló, amb la llanega, amb el cep, amb el camagrot, no? Les llengües, el que sigui, no? I més tard, doncs, bueno, els fredolics, no? I altres bolets que puguin anar venint, però jo diria que seria aquesta, potser, la solució, no? I, evidentment, dintre de res, les castanyes, que castanyes, bueno, que també som terra de castanya, i també doncs, a Catalunya se'n produeixen, no? Se'n produeixen o es recullen, es recolecten, doncs també a castanya de proximitat, no? Per tant, bueno, el bosc, diguéssim, a la tardor és el més important, no? Evidentment, doncs, a l'horta i al mar, doncs, bueno, continuem una miqueta ara a començar totes les verdures d'hivern, i el mar en estava molt esplèndid, per exemple, és que és època de calamar. Jo ara recomano a la gent que consumeixi sobretot molt de calamar, el peix blau, que encara n'hi ha força, el lluç, per exemple, doncs aquí a la zona del Penedès Marítim, per tant, el port de Vilanova, el lluç ara està esplèndid, doncs, bueno, continuar una miqueta amb això.
Doncs anem a... digues, perdona, que t'he tallat sense voler.
Com a primera recepta, doncs avui, bueno, aprofito una miqueta de rovelló, anirà de rovelló a la primera recepta, perquè com que és un bon any, el rovelló, doncs, a casa, pues, tothom el farà, no? Tothom seria el bolet per excel·lència de Catalunya, Tothom el fa una miqueta a la brasa, no? A maig i julivert, o a casa, doncs, es pot fer, doncs, a la planja, es pot fer al forn. Passa que el rovelló, al final, doncs, a la cuina, no? Podem trobar diferents nivells de bolet, de rovelló, en aquest cas. Llavors, per exemple, els mitjanets i més botons els deixarem per fer sencers. El més botonet petit el podem deixar per fer mascabeig, per fer amanides, per ficar sobre un arròs, I llavors els més grans, doncs el que es fan és es tallen, es poden saltejar, es poden fer el que vulguin, no?, en aquest sentit. I jo us proposo, doncs, mira, ja que aviat també, de moment estem en un temps esplèndid, però començar ja a la nit ja ve de gust alguna sopeta, doncs una sopa de rovellons amb cansalada, d'acord? És molt fàcil, és simplement agafar una bona cansalada, d'aquestes de carnisseria bona, guiada, tallar-la, doncs de dauet, d'acord? Perquè penseu que després això ho menjarem, doncs, amb cullera, d'acord? Llavors, quan preparem una sopa, sempre tot ho hem de tallar una mica, a mida, perquè sigui fàcil de menjar. D'acord? Llavors, fer aquesta cansalada, fer-la a dauet, sofregir-la amb la cassola, amb l'olla que farem aquesta sopa, sofregir-la una miqueta, que dauri una miqueta. Llavors, agafaríem una miqueta d'all també tallat a làmines de forma curta, no? Perquè ens quedi aquelles làmines més curtetes també. Una miqueta de ceba o porro també, o una mescla dels dos. Jo sempre dic que a vegades estem acostumats, no?, només a fer servir ceba, no?, a casa, doncs també fem els dos, fem una ceba i un porro, la part blanca, la part verda la podem utilitzar per fer caldos o el que vulgueu, no? També tallat molt finament, ho afegim, d'acord? I això, doncs, ho barregem, ho anem barrejant que cogui a foc més suau ja, d'acord?, que no ens agafi tampoc molt de color, però que ens cogui, no? Llavors, els rovellons. Aquí, un cop tenim aquesta ceba, això, el que ficaríem seríem els rovellons. Els rovellons com s'han de preparar, d'acord? A veure, el rovelló, normalment, o qualsevol bolet, penseu que com menys humitat, com menys aigua li fiquem, millor el rovelló, la majoria de bolets, doncs és allò del drap humit, que es diu. Val? Primer començaríem, potser, a triar-los, que amb un drap sec que caigui, no?, pues alguna resta de fulla del cistell que pugui quedar, algun tros de fang, o rascar-lo amb un ganivet, i després amb un drap humit, d'acord, a, doncs, a, diguéssim, anar-los netejant, no? que són més grans, que són una zona que estan més brutes, doncs ràpidament, simplement, passar-los i passar-los un momentet per aigua, res, dos segons, si escorre'ls bé, doncs també és una opció, i més per una sopa, d'acord? Que no ens passa tant si ens agafa humitat. Aquest rovelló, un cop ja el tinguem ben net, el tallarem, no? Doncs dependrà del tamany, doncs a trossets, que es vegin, també, però que capiguen sempre, penseu això, que sempre capiguen a la cullera i que ens el puguem menjar, no? Per tant, un rovelló gran, aquests que són més lletjots, doncs ben talladet, d'acord? L'afegim amb aquesta sopa, remenem que sofregeixi una miqueta i el que faríem seria ficar un rajolinet de brandi o de vi blanc que redueixi una miqueta i aquí ficaríem, si voleu, o un brou de verdures o un brou d'au, d'acord? Això que arrenqui el bull, que cogui doncs, uns minuts i després també fem una picadeta, la picada aquesta catalana que tant ens agrada, una miqueta de julivert, una llesqueta d'una torradeta, un gradall, un bri de safrà, d'acord? Fem una miqueta d'aquesta sopeta i ho piquem tot amb el túrmic i ho afegim a dins. Això ho remenem, deixem coure 5 minutets més, d'acord? I ja tenim una miqueta aquesta sopa de rovellons amb cansalada, que bueno, a les nits pot venir de gust i com que som molt bons volataires i recollint tant rovellons, és una bona opció per anar utilitzant el rovelló d'altres maneres.
Xavi, sopa de rovellons amb cansalada que ens aprovava el David, amb què la maridem?
Doncs amb un vi blanc bastant potent, que crec que també sempre els bolets doncs, ens va bé, doncs, com que també tenen, bueno, venen d'un lloc humit, ja és un tipus d'aromes doncs, que a vegades trobem amb els vins. A vegades, quan parlem d'aromes de bolets, a vegades un aroma com de defecte, però vull dir, nosaltres buscarem un vi amb una mica d'evolució, però sense arribar a l'aroma de bolets, i havia pensat doncs, en un vi blanc fermentat i criat amb bota i amb bastanta criança, que també ens doni doncs, complexitat, i havia pensat en un Gran Clot dels Oms, Chardonnay del 2018, que és un celler que es diu Can Estella, que està a Sant Esteve Sesrovires, i elaboren doncs, la seva gamma de gran blanc, diríem, tenen un Chardonnay i un Xarel·lo, vull dir, jo crec que és potser manera del Chardonnay, que és una mica més untuós, més gustós, i criat amb molt bona fusta. I llavors et vas trobant les notes de fusta i la untuositat una mica, que també al final necessitem. I jo a vegades dic amb les sopes, com que té aigua, que són lleugeres, necessitem algo potent perquè ens pugui arribar doncs, a aguantar-ho. I hasta, bueno, a vegades et diuen, quan estudies de sommelier, et diuen que a vegades algunes sopes, és aquest tipus de sopa, podria anar bé amb algun vi d'Andalusia, amb un tipus Jerez, amb un fino de Jerez o amb un oloroso, també ens hi podria anar. El que passa són vins ja d'altes graduacions i això seria com quasi fer un maridatge molt petitonet, de fer només una copeta de fino o d'oloroso i acompanyar-lo doncs, amb aquesta sopa i seria algo espectacular, però només allò d'un xarropet seria.
Molt bé, doncs anem a buscar aquest segon plat. David, què ens proposes?
Doncs pues mira, seguim amb el bolet, i en aquest cas amb el cep, una altra de la bolet estrella de tardor i de que també podem trobar fàcilment doncs, a Catalunya. No? Llavors, una molt bona forma de menjar-los és amb arròs. Aquí la combinació pot ser múltiple de productes, no? Però sempre reivindiquem una miqueta que som terra de viram, també al Penedès, no? I un arròs amb ànec, foie gras i ceps, doncs pot ser una molt bona opció, no? Aquí simplement és, bueno, per fer aquest arròs, marcaríem primer el foie gras, que el podríem tallar, doncs, a làmina, en aquest sentit, marcar-lo, perquè deixi anar el gustet ja amb aquesta paella, el retiraríem, perquè ja no el ficarem fins al final, d'acord? Amb la mateixa paella saltejaríem aquests ceps ben nets, com hem dit, com els netejaríem igual que els rovellons, tallat a làmines, simplement que agafin una miqueta de color, i els retirem. Amb la mateixa, doncs, simplement doncs, agafaríem l'ànec doncs, tallat, que ens el talla el carnisser amb trossets petits, ja direm que és per fer un arròs, d'acord? I també el marcaríem, d'acord? El marcaríem i a partir d'aquí doncs, el retallaríem i començaríem a fer el sofregit, o a vegades ja el sofregit ja el podem tenir fet abans i només l'afegiríem, però simplement doncs, una miqueta doncs, de ceba trinxada, d'acord? El que li vulgui una miqueta d'all, el que li ficarà una miqueta de pebrot, el tomàquet, d'acord? Aquest sofregit, cadascú no, de que té màgic pel seu arròs, i ficarà una miqueta de pebrot vermell, i el que li ficarà també una picada, no, d'ametlla, de pa, de julivert, doncs tot aquí afegit, ficaríem a l'arròs, el sofregiríem, aquest arròs, amb aquest, ja amb aquest ànec trossejat ja lleugerament que ja hem marcat, i afegiríem els ceps que hem marcat també, i mullaríem ja amb un brou, en aquest cas, de viram, no? Això ho deixaríem. Doncs coure, depèn de l'arròs que fem servir, normalment doncs són uns 15 minutets per un arròs bomba, doncs el que faríem és, si som dels que l'acabem al forn, doncs 3 minutets abans hi ficaríem una picadeta també, o en aquest cas també les làmines que hem marcat de foie gras, sobre de l'arròs ja no ho barrejaríem. Llavors ho acabaríem al forn i tindríem una miqueta avui aquest arròs d'ànec amb ceps i foie gras ja més contundent.
Xavi, ens ha obert la gana, el David, amb aquest plat, no sé com el maridem.
No, superbé, vull dir, bueno, no, l'arròs, sempre doncs, els escumosos, el cava, clàssics Penedès, corpinats, l'arròs sempre hi va molt bé perquè ens ajuda, doncs, les bombolles ens ajuden doncs, a treure la pesadesa a vegades que et trobes l'arròs. I aquí el seu arròs complex, jo havia pensat doncs, en un clàssic Penedès, concretament del celler A.T. Roca, que es diu l'Esparter, de la collita 2018, que aquí és un monovarietal de macabeu, que a vegades amb els escumosos en trobem pocs de monovarietals. Mm-hmm. En aquest cas és un monovarietal d'una sola vinya, que és l'Esparter. I el que fa és que fermenta amb bota de roure, diríem, aquest escumós d'aquest clàssic Penedès. Fa la primera fermentació a la barrica i després doncs, fa la segona fermentació doncs, a l'ampolla. I aquí el que trobem doncs, són la frescor que dèiem de la bombolla, té volum de boca, untositat, com a vegades pot tenir doncs, el cep, que també és un, i el foie, que són uns productes molt nobles, i té les notes de la barrica una mica que podria ser també aquestes notes que a vegades té un cep o l'ànec, i també bueno, la barrica també li aporta un punt de tenicitat, una miqueta, mm-hmm. que ens ajuda doncs, a ser un arròs una mica també contundent. El tenir l'ànec també doncs, fa que sigui ideal doncs, aquest tipus de plat, doncs hi ha una mica doncs, bombolles, però una mica complexes, perquè també és un arròs doncs, complex amb carn, i llavors doncs, per això doncs, anirem amb aquest escumós blanc fermentat amb barrica del celler A.T. Roca que està aquí a Sant Sadurní.
Perfecte, doncs anem a buscar aquestes postres que ja sabeu que m'encanten tant.
Bueno, acabarem com hem començat parlant de castanyes una miqueta.
Sí.
Bueno, les castanyes, evidentment, les menjarem, no?, de torrades i en forma de castanya, però després aquesta castanya, doncs també, a veure si el proper programa també en podem continuar parlant, doncs també pot jugar per fer plats, poses i el que vulguem. I en aquest cas, doncs un simple, doncs al final flam, doncs el podem fer amb gust de castanya. Simplement són 250 grams de castanyes pelades, mig litre de llet, una baineta de vainilla, 100 grams de sucre, 3 ous, com sempre, doncs aquí ficaríem a aromatitzar doncs, aquesta llet amb la vainilla i aquestes castanyes pelades. Aquí, clar, dependrà si les castanyes, de com coem les castanyes. Les castanyes, primer, per fer aquest flam, podem aprofitar la castanyada que ens han sobrat, però també, si no, les podem comprar crues i fer-les a casa. A casa, ràpidament, doncs, una, es poden fer al forn, es poden fer bullides, o fins i tot es poden fer, doncs, al microones. Sempre fem com les fem, farem un tall perquè no esclatin, d'acord? I, per exemple, doncs, si les fem bullides, doncs les colorem amb aigua durant 20 minutets, d'acord? I després la refredem, d'acord? Llavors és molt fàcil, per exemple, doncs després treure la pell i repelar-la, d'acord? I tindrem la castanya doncs, ja preparada per fer aquest flam. No? Si ho féssim al microones, igual faríem el tall, el ficaríem amb una miqueta d'aigua, taparíem amb fil, no? I ho deixaríem doncs, màxima potència, doncs, aproximadament, jo calculo, doncs, uns 8 minutets, hauríem d'anar provant i punxant. Llavors és això, és repelar-la, afegir-la doncs, amb aquesta llet aromatitzada amb la vainilla, triturau, una miqueta amb el túrmic, llavors el sucre i els rovells d'ous, i els ous, en aquest cas, perdona, l'ou sencer, el que es faria és remenar i anar afegint aquesta llet, les castanyes i la vainilla, a poc a poc. Un cop ja el tenim tot homogeni, agafem les típiques flameres que tinguem a casa, en fiquem una miqueta de caramel a baix, coem sempre al bany-maria, al forn, d'acord? Omplim doncs, aquestes flameres i durant, bueno, el forn doncs, aproximadament doncs, a uns 150 graus, doncs hem de calcular uns 30 minuts, eh? Sempre ho comprovem que estiguin cuits. Ho deixem refredar i ja tenim, bueno, una altra forma de menjar castanyes, eh? D'una manera dolça, doncs, aquesta castanyada.
I Xavi, per acabar ràpidament, com maridem aquest flam de castanya?
Aquí amb un vi blanc dolç, bueno, un vi blanc dolç, amb un típic dolç, hi havia pensat en una, com havia comentat, una garnatxa de l'Empordà, que n'hi ha que és molt interessant, que és del celler Mas Llunes, que es diu Ambré, que no té tanta dolçor a vegades com un moscatell, i també doncs, té unes petites notes d'oxidació que també són una mica que et recorda, vull dir, et traspassa amb el moment de la castanyada de vi tradicional, o també ens en podríem anar doncs, amb una mistela blanca de la cooperativa de Bot, que n'hi ha una que es diu Llàgrimes de tardor, que està espectacular, o del Montsant, una mistela de l'ètim de la cooperativa de Falset. I, curiosament, aquí al Penedès ens falten unes quantes misteles, que no en tenim gaires. Tenim bons vins dolços, però amb el concepte d'una mica mistela no en tenim, perquè també reivindico doncs, a cellers que s'animin a fer les misteles tradicionals que disfrutem molt bevent-les.
Xavi Roig i David Bernet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat amb aquest maridatge, amb aquests plats tan fantàstics, aquesta sopa de rovellons, aquest arròs amb ànec i ceps o aquest flam de castanyes i aquests vins i escumosos amb els quals el Xavi marida tan i tan bé aquestes propostes. Com sempre us dic, sou un duet fantàstic i ens agrada molt comptar amb vosaltres un cop al mes. Gràcies i cuideu-vos.
Gràcies.
Ara fem una breu aturada publicitària i de seguida arriben les notícies de les 11.